El compte enrere. Home,
en punt la una del migdia. Hora de sentir el Penny Lane de Judy Nederman. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motorcar. Little children love at him behind his back. And the banker never wears a mask in the pouring rain. Very strange, Penny Lane. Of a run bar, a pretty nurse is selling puppies from a tray. And though she feels as if she's in a play, she is anyway. Penny Lane, the barber shakes another customer. You see the banker sitting waiting for a trim. And then the fireman rushes in from the pouring rain. Very strange, Penny Lane is in my ears and in my eyes. A four of fish and finger pies in summer meanwhile, but Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban sky, Penny Lane.
Nederman, sí senyor. Ai, 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 que bé, que bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Hem canviat l'estructura, perquè
sí, ja ho he vist, ja.
Històric de trompeta piccolo, que clar, no la sabem tocar, llavors. Home, hem hagut de fer una mica de
només faltaria, Clar, però a l'analitzar-la suposo que vas dir, efectivament, això, per això són els Beatles, la complexa que és la cançó com totes les
cançons. Uau, sí.
Bé, doncs avui el Penny Lane, que ja forma part del book de versions del Cançó Nederman amb la Judith Nederman. D'aquí a uns dies farem nou Cançó Nederman a la carta i per tant des d'ara ja podeu fer peticions, si voleu, a través de les xarxes socials, del Twitter, de l'Instagram, del correu electrònic via lliure@rq.net, el que vulgueu. A través d'allà feu les peticions que vulgueu, que pot ser que la Nederman les canti. Nederman, una abraçada ben forta, que vagi molt bé per Mèxic.
Moltes gràcies, igualment.
Adéu-siau.
Gràcies per tot. Adéu.
Quan hem arribat a la 1:03. I quan és hora d'actualitzar la informació amb el Nil Sant Martí. Bon dia, Nil.
Hola, bon dia.
I també el Pol Rodríguez. Bon dia, Pol.
Bon dia.
Bany de masses de la cúpula del PSOE a Madrid a la concentració de suport a Pedro Sánchez.
Sí, la militància del PSOE continua aglutinant-se als carrers adjacents a la seu dels socialistes espanyols i ho fa acompanyada de tota la cúpula del partit, llevat de Pedro Sánchez, al Comitè Federal, que ha decidit sortir al carrer després de veure la magnitud de l'assistència a l'exterior. I anem en directe des de Madrid, Roger Perciba.
Sí, la militància del Partit Socialista ha desbordat no només al carrer Ferraz, sinó també, com deies, als carrers adjacents a la seu del Partit Socialista. 20.000 persones, segons el PSOE, han vingut aquí des de primera hora del matí, procedents de tot l'estat, des de Galícia, des d'Andalusia, també des de Catalunya, per demanar a Pedro Sánchez que aguanti i també en favor de la democràcia.
Venimos a defender a nuestro presidente, que no se vaya, que España lo necesita.
Y por lo tanto, estamos aquí defendiendo no solo a Pedro Sánchez y su familia, sino a la democracia en España.
El periodo de reflexión que tiene, pienso que está muy meditado y son los tiempos políticos. Yo pienso que saldrá todo perfectamente.
Yo creo que se queda.
Se queda, se queda, se va a quedar. Pues por nosotros.
Y ahora que lo necesitamos.
La festa s'ha desbordat i, de fet, continua hores d'ara al carrer quan el secretari d'organització del Partit Socialista, Santos Cerdán, feia una crida a sortir al carrer i compartir amb els militants el missatge de suport a Pedro Sánchez. A l'exterior, càntics de Pedro Quédate en un ambient de molta emoció i festa, amb els acords fins i tot del Quédate de Quevedo el Pedro P. de Rafaela Carrà i el Bela Chao.
Aquesta la situació, doncs, ara mateix al voltant de la seu del PSOE a Madrid, amb una xifra definitiva d'assistents, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, ara mateix 12.500 persones. Recordem, el PSOE l'eleva a les 20.000, les que han assistit finalment, doncs, a les portes d'aquest comitè federal del PSOE, que s'ha acabat de convertir de facto en una concentració en suport a Pedro Sánchez. La cúpula del partit, per cert, que ha decidit accelerar les intervencions en aquest comitè federal i suspendre'l després que intervessin només algunes de les patums del partit veient aquesta assistència. Intervencions, això sí, que han deixat el missatge molt clar, demanen a Pedro Sánchez que aguanti tots els càrrecs, tant el partit com també el govern espanyol. Des de l'interior d'aquesta seu de Ferraz del PSOE a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el PSOE intenta demostrar aquesta imatge d'unitat i de devoció cap a Pedro Sánchez per forçar-lo a decidir que continuï, i tots els discursos van en aquesta línia. A més, hi ha un component d'assenyalar el PP per posar en marxa l'estratègia trumpista o de Bolsonaro per destruir tot el que sigui progressista. S'ha assenyalat directament Aznar, no tant a Feijó. Els acusen de fer trontollar la democràcia. Salvador Illa i Òscar Puente.
Esto hace ya algunos años y está en peligro. Y está en peligro porque hay algunos que no conciben la política como un trabajo noble, sino como una conquista al precio que sea del poder. Y ahora se atreven con el secretario general de nuestro partido.
Las circunstancias son las miles de personas que nos esperan ahí fuera y que necesitan fundirse con nosotros en este momento difícil, pero del que vamos a salir.
I totes les mirades, òbviament, es centren en una dirigent, la número 2 del partit i també del govern espanyol, María Jesús Montero. Per llei, si Sánchez dimiteix, assumeix ella el poder en funcions.
I encara en política, perquè hi ha primeres reaccions precisament a aquest acte del PSOE, que s'ha acabat convertint en una exhibició, bany de masses de la seva militància, començant pel líder del Partit Popular, que és fent campanya. Aquí a Catalunya, Alberto Núñez Feijó l'ha començat culpant a Pedro Sánchez de carregar els seus problemes a les espatlles dels catalans i dels espanyols. N'acaba de parlar des de Tortosa, Joan Torres.
Sí, Feijó, acompanyat del candidat Alejandro Fernández i els altres líders del partit de Tarragona, insisteix en recriminar a Sánchez que s'hagi pres 5 dies per reflexionar sobre la seva continuïtat. Feijó ho titlla de poc ètic i immoral.
Cuando alguien ataca a los tribunales y a los jueces de su país, a los periodistas y a los medios de comunicación, está dimitiendo de la democracia. Y espero que los españoles no caigan en ese engaño. España no tiene un problema. Quien tiene un problema es Sánchez, su gobierno, su partido y su entorno.
El PP, per altra banda, ha tornat a centrar el seu missatge en rebaixes d'impostos que diuen que aplicaran si governen o tenen la clau de govern. Asseguren que és possible si s'elimina l'estructura diplomàtica de la Generalitat.
I més crítiques a Pedro Sánchez. Esquerra carrega contra l'encara president espanyola, qui acusa de voler protagonitzar la campanya electoral. Els republicans asseguren que la política ha de defugir de personalismes com el del socialista i també el de Carles Puigdemont. Anem cap a l'Hospitalet de Llobregat. Adrià Santasusagna.
El president i candidat insisteix que la lluita contra l'extrema dreta no pot estar protagonitzada per una sola persona i tampoc la independència de Catalunya la farà un sol nom. Per això Pere Aragonès carrega contra Pedro Sánchez i de retruc contra el líder de Junts.
Avui sembla que la llibertat de Catalunya per uns i la lluita contra el feixisme, contra l'ultradreta per altres, es redueixi a un nom propi. Però s'equivoquen, no va d'això. La nostra lluita és col·lectiva i la resposta ha de ser col·lectiva. Més llibertat nacional, referèndum per al nostre país i plantar cara sempre a l'ultradreta. Ataqui a qui ataqui. Sempre, sempre, sempre. Quan són els nostres i quan no ho són.
Esquerra critica també especialment Salvador Illa i el PSC creuen que si té l'oportunitat acceptarà els vots del PP per ser president.
I política i campanya a banda. A aquesta hora també tenim un ull posat al cel perquè aquest cap de setmana l'episodi de pluges ha agafat ja embranzida. De fet, aquest matí ja ha plogut amb ganes, especialment al Pirineu de Lleida, Martí Oliveres.
Sí, aquestes pluges on forma de neu, aquestes precipitacions al Pirineu per sobre d'uns 1.800 metres, nevada important, per tant, cap al Parc Nacional d'Aigüestortes, Estany de Sant Maurici, la zona, podríem dir, la zona zero d'aquest episodi d'aquest dissabte, amb precipitacions que ja s'acosten als 90 litres per metre quadrat a Espot, més de 70 a Cabdella, a la Vall Fosca, més de 50 litres per metre quadrat a les Valls d'Àneu, però també en algunes poblacions de la Vall d'Aran. Aquesta tarda continuarà plovent sobre mullat en aquestes zones i també arribaran xàfecs a l'interior de les Terres de l'Ebre, al Pla de Lleida, puntualment a la resta, localment forts i amb calamarsa. Per tant, precaució. Demà aquest episodi es trasllada sobretot a Girona i Barcelona amb pluja menys insistent en aquesta zona i dilluns podria ser el dia més important amb aquesta pluja de nou concentrada a les capçaleres del riu, sobretot Pirineu, Girona i Catalunya Central.
I un apunt en crònica de successos perquè els Mossos d'Esquadra han trobat una plantació de marihuana amb més de 1.000 plantes A dues naus industrials a l'Arbós, al Baix Penedès, s'han intervingut 1.200 esqueixos de droga, 55 quilos de cabdells preparats per distribuir. L'operatiu ha acabat amb 5 detencions, són 5 homes que van trobar-los dins de les naus industrials on la policia sospita que també hi podrien viure. Els arrestats han passat ja a mans del jutge.
Als esports, ja tenim 11 del Girona per enfrontar-se a partir de les 2 a Les Palmes. El repassem, Miquel Agut.
Gazzariga a la porteria de dreta a esquerra en defensa, Eric, David López, Blin i Miguel. Al mig del camp, Aleix García i Angel Ivan Martín. A dalt a la dreta, Couto. A dalt a l'esquerra, Savinho. A dalt pel mig, Dovbik. Si el Girona guanya, serà momentàniament segona la classificació. Sol i temperatura calorosa a Les Palmes.
Mentrestant, el motor, Marc Márquez ha aconseguit la pole en el Gran Premi d'Espanya de MotoGP. L'acompanyaran a la primera fila de la cursa de demà l'italià Marco Bezzecchi i el madrileny Jorge Martín. Abans, avui, a les 3, es disputarà la cursa sprint.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Dissabte 27 d'abril a Capravo i Capravo a casa acumula l'IVA a la teva targeta. Capravo, amor etern a l'estalvi. Més informació a capravo.com.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Omoda, nueva marca. Omoda 5, nuevo modelo. Todo muy nuevo. Nuevos 185 caballos. Nuevos sistemas de ayuda al conductor. Nuevo olor a coche nuevo. Nuevo sistema de voz inteligente. Nuevos 7 años de garantía. Nuevos vibes. Wows. Likes. Nuevo futuro. Omoda 5. Infinitamente nuevo.
Descúbrelo en Novacar Barcelona. Concesionario oficial Omoda en Sant Boi de Llobregat.
Especialistasendeudes.com. Informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Passa d'aquí a 2 minuts, perdó, arribarem a 1:15 del migdia. De seguida, Richard Linklater, el creador, el director de Boyhood i també de Antes de l'Amanecer, al Via Lliure. Però abans, parlant de cinema. El que us hem explicat amb els pantalleros, el Via Lliure us convida a una preestrena d'una pel·lícula preciosa, que és una pel·lícula familiar, en fi, d'animació, que es diu Dipsy, Viatge a les profunditats, doblada al català. És una pel·lícula que s'estrena el dia 10 de maig, però hi ha dues preestrenes en paral·lel a les quals hi podeu anar, si voleu, els oients. Serà dissabte que ve, dia 4 de maig, d'aquí una setmana a les 6 de la tarda. A Girona, a Barcelona i a Sabadell. Als cinemes Girona de Barcelona i als cinemes Imperial de Sabadell. Dissabte que ve a la tarda, dia 4 de maig a les 6 de la tarda, per veure Dipsy, aquesta pel·lícula absolutament familiar, doblada al català. Què heu de fer per aconseguir un màxim de 5 entrades que podeu anar amb tota la família? Doncs molt fàcil. Podeu anar a raco.cat o al tuit que hem penjat sobre la qüestió i hi ha allà un enllaç on heu d'omplir unes dades i automàticament sereu dins del sorteig. Correu perquè, efectivament, encara teniu temps fins al dilluns a les 11 de la nit, però allà podeu accedir a aquestes entrades gratuïtes per anar amb tota la família a veure Dipsy dissabte que ve, dia 4 de maig a les 6 de la tarda als cinemes Girona de Barcelona i, efectivament, també sabadellencs que ens estigueu escoltant i gent del Vallès als cinemes Imperial de Sabadell. D'aquí un minut arribarem a 1:15 del migdia, de seguida Richard Linklater.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Marc, vaig a buscar un trosset de formatge a la nevera.
Marc, pots venir un moment, si us plau?
El servei d'entrega a domicili de Bonpreu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bonpreu Esclat.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
Sóc en Feu Feixada, sóc el presentador d'Expo Ocasió Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Eh? Qui ho farà?
Expo Ocasió Girona. Sóc en Xuriguera i us ho recomano.
Expo Ocasió Girona. Fira del vehicle d'ocasió i quilòmetre zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
Si des de l'OMCE expliquéssim els desitjos complerts dels premiats per les nostres loteries el 2023, seria una cosa incalculable, perquè...
Momentet. No, serien concretament més de 1.481 milions d'euros.
Ja, però així seria més metafòric.
Que sí, però a base de metàfores no fas, per exemple, la volta al món i col·labores amb una gran tasca social.
D'acord, el 2023 des de l'OMCE vam repartir més de 1.481 milions d'euros en premis. Milions de desitjos complerts gràcies a tothom. Perquè la loteria de l'OMCE toca molt i toca molts.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé. Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Us trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Ara passen dos minuts d'un quart de dues del migdia. Aviat farà 30 anys que arrencava una trilogia de culte de la història del cinema. Antes de amanecer, antes del atardecer y antes del anochecer. Una meravellosa història d'amor intermitent entre Ethan Hawke i Julia Delpy. En tres ciutats diferents, rodades cada una d'aquestes tres pel·lícules amb una dècada de diferència, aprofitant, diguem-ne, la maduresa i l'envelliment dels mateixos actors. Richard Linklater va fer aquesta trilogia meravellosa i també va fer un experiment semblant fa 10 anys quan va estrenar una pel·lícula que es deia Boyhood. Let me go. En aquell cas, la història d'una mateixa família rodada amb els mateixos actors durant 12 anys i que, al final, va acabar sent una sola pel·lícula que el va dur a aconseguir un Òscar i 5 nominacions més. Però Linklater és un dels grans directors del cinema independent. També va dirigir, després, una divertida polèmica pel·lícula amb un Jack Black estel·lar sobre un malalt de la música que es fa passar per mestre d'escola i converteix un grup de nens en estrelles de rock. And if you... Era School of Rock, una gran pel·lícula també, i de fet ha estat el gran èxit comercial de Richard Linklater. Linklater, que és un dels grans noms, com deia, del cinema independent, aquests dies ha passat i ha estat guardonat a Catalunya pel BCN Film Fest, ha presentat també la seva darrera pel·lícula, que es diu Hitman, que és la història d'un home que per amor es troba embolicat enmig d'una trama criminal. Ahir vam tenir l'ocasió de ser cara a cara amb Richard Linklater i el gran plaer d'entrevistar-lo una estoneta. Amb ell vam parlar de Barcelona com a escenari cinematogràfic, de la possibilitat d'una altra seqüela, la quarta, d'Antes de l'Amanecer, i també del preocupant futur polític dels Estats Units. Mr. Richard Linklater, bon dia.
Good morning.
Buenos días.
Com encaixa una pel·lícula com la que presenta aquest Hitman dins una filmografia que ha passat per tants gèneres i que és tan diferent, no?
Yeah, I think
For the first time ever, I was...
Sí, per primer cop em vaig veure fent... A veure, quan comences una pel·li, de fet, no saps en quin gènere serà. Simplement estàs intentant explicar una història sobre uns personatges. I en algun punt em vaig adonar... Ah, això és una mena de noir, un thriller policíac. Vaig pensar, és com un screwball. No sé quin és el terme aquí. Comèdia d'embolics? Les comèdies de parella de tota la vida. Doncs m'agraden molt tots aquests gèneres i va ser divertit jugar-hi. De fet, si en saps una mica d'història del cinema, ja saps què s'ha fet abans de tu i no vols repetir exactament allò, per tant, fas alguna variació. Jo sempre intento fer allò que jo voldria veure, que sigui original, que tot i que vegis una pel·lícula i reconeguis el gènere, et pugui resultar sorprenent igualment.
Es diu sempre que els creadors sempre pensen i creen en base a una certa autobiografia o un autorretrat. El pas del temps, que és una de les qüestions més importants de la trajectòria de Richard Linklater, és una obsessió personal de la seva història?
Bé, és cert que he fet unes quantes pel·lícules on el temps és un artefacte narratiu en si mateix, però no en totes, com aquesta última, Hitman. Jo no diria que encaixa en aquesta categoria. Totes les pel·lícules juguen amb el temps, és una propietat cinematogràfica, i no estic segur que jo estigui més obsessionat amb el temps que qualsevol altra persona. Però a mi m'agrada utilitzar-lo, de certa manera. En tot cas, aquesta pel·li és un bon exemple de no fer ús especial del temps.
Penso en pel·lícules, evidentment, com Boyhood o la trilogia de Before Sunset and Before Midnight. Sobre aquesta qüestió del fet que una persona, un creador, estigui imaginant i creant, bàsicament amb un sentit gairebé autobiogràfic, aquestes pel·lícules que citava sí que ho són més, d'alguna manera? Tenen un joc d'autoexploració?
A real high percentage of the movies I've made are...
Sí, un gran percentatge de les pel·lícules que he fet coincideixen amb la meva pròpia vida. Excavo dins meu per fer la història. Moltíssimes de les meves pel·lícules són així. Però, de fet, qualsevol director et diria que o bé una pel·li és personal o bé no la fas. Bona part de la història del cinema és així.
Making it personal, so...
No ho sé, potser no és tan important d'on ve, sinó cap a on ho portes. Un director sempre ha de processar la història i els personatges i explicar-ho. Però és cert que sempre m'he sentit molt pròxim als meus personatges. Sovint es basa en un fet que m'ha passat o directament és la meva vida.
Sobre això, el fet de que sovint o gairebé sempre li preguntem pel·lícules com les que he citat, és un pes, és una llosa o és una cosa que la porta bé?
Sí, sempre que fas alguna cosa que provoca conversa, vol dir que... Però és cert, he fet moltes pel·lis de les quals no se'n parla sovint i que crec que són genials, però què sé jo?
What do I know?
Evidentment, molta gent està encara recordant aquests befores, no? I tenint en compte que l'última pel·lícula, la primera pel·lícula fa 30 anys i hi havia decalatges de dècades, hi ha molta gent que pensa, home, potser encara n'hi haurà una quarta, una última, no?
Well, we missed the thing, they were always every 9 years. But yeah, it's true, we...
A veure, vam perdre l'ocasió perquè la història passava cada 9 anys. Però és cert, ja fa 30 anys que érem a Viena presentant la pel·lícula i és increïble que faci ja 30 anys. Però això, la història passava cada 9 anys. Vam perdre l'ocasió i no ho sé.
I just had communications with Ethan and Julie in the last 2 days... To some degree, so.
Els últims 2 dies m'he comunicat amb l'Ethan Hawke i la Julie Delpy i realment no tenim cap idea de com fer-ho, però no em sorprendria que en féssim una nova en els pròxims 20 anys. Qui ho sap?
Who knows?
Per tant, no ho descarta. Hi ha un escenari, no sé si coneixia Barcelona, home, aquí ens faria una il·lusió enorme que rodés una possible quarta part de la ciutat de Barcelona.
Ah, yeah. That would be great.
Ah, sí, seria genial.
Sign me up.
On s'ha de signar? Right. M'encanta Barcelona.
Coneixia Barcelona?
I do love it here.
Havia estat aquí?
Yeah, this is probably my fourth time.
Sí, crec que és el quart cop que vinc, el primer cop al festival, però he vingut a Barcelona de vacances uns quants cops.
sobre el fet aquest de Boyhood o de Before's i els passos dels temps, hi ha un... A mi em recorden moltes d'aquestes pel·lícules la gran pregunta de què passa després de que una història s'acabi, no? Després del final de les històries, una mica com en Sondheim, en l'Into the Woods, no? Per exemple. Hi ha més productes cap a aquesta direcció?
Not exactly. Not with those characters so much.
No exactament, o no amb aquell tipus de personatges, especialment els de Boyhood, però sí que faig servir la mateixa forma cinematogràfica. Ara, per exemple, estic treballant en una pel·lícula que també parla del pas del temps, però mai sé què passa després. Només penso en la pròxima pel·lícula que vull fer.
Aquest nou projecte és el musical?
I am working on a musical, but it'll be a long time before anybody...
Sí, estic treballant en un musical amb en Paul Mescal, però passarà molt de temps abans que algú el vegi. Estarem rodant durant 20 anys, perquè la història s'explica amb un flashback, amb els records de joventut, i per tant, els personatges hauran d'envellir a la inversa.
20 years.
Citava Sondheim, la Into the Woods, que és un musical en què es pregunta precisament què passa al final de les històries clàssiques. No sé si també va en aquesta línia, aquesta pel·lícula, o no té absolutament res a veure, si està vinculat o no a Sondheim.
Yeah, the musical I am making is an adaptation.
Sí, de fet, és una adaptació del musical Merrily We Roll Along, de Sondheim. Serà l'adaptació cinematogràfica del musical.
So it's the film version of that.
Anirem acabant, però li he de preguntar també pel futur. Vostè és nord-americà, ha fet molt de cinema, és una persona que està molt vinculada al que es considera, potser a vegades equivocadament, cinema independent. Tenen un any complicat als Estats Units. Des del punt de vista cultural, li preocupa el que ha de venir en un any electoral?
Yes, everybody is, and for good reason.
Sí, tothom ho està, i amb raó. Tinc l'esperança que, com que tothom està preocupat, aquesta vegada prendran la decisió correcta. Quan van votar fa 8 anys, la gent no estava tan preocupada i haurien d'haver-ho estat, així que políticament estar preocupat és una cosa bona. Probablement no hauríem de preocupar-nos tant i ser tan paranoics en altres aspectes de la nostra vida, però...
Fascism is something to worry about, right?
El feixisme ens hauria de preocupar, no? No cal que us ho expliqui a vosaltres, ja sabeu què passa amb el feixisme. I als Estats Units també podria passar, esclar. No som més immunes que altres llocs que ja han patit un gir polític així de terrible.
Li preocupa suficient o li interessa suficient com per fer-ne una pel·lícula que parli del feixisme o de l'ascens de l'ultradreta al poder?
I think the best place for that is probably in documentary, non-fiction.
Crec que el millor format per parlar d'un tema així és probablement el documental, la no ficció. S'ha escrit tant sobre aquest tema i crec que les pel·lícules no serveixen per parlar d'això. Vull dir, qui sap, potser la pel·lícula adequada sí, però jo no m'hi veig. No tinc cap pel·lícula per estrenar abans de les eleccions ni res semblant. El meu activisme polític el faig per altres bandes i, a més, la gran pel·lícula sobre Trump probablement no es farà fins d'aquí unes dècades, quan tot hagi acabat.
Acabo només amb una darrera pregunta que té a veure amb com va arribar al món del cinema i si ara creu que és més fàcil o més difícil convertir-se en cineasta.
Well, that last... I got into it when I was younger, you know, like college age. I was like...
Jo vaig començar de jove, quan estava a la universitat, tenia uns 20 anys. Vaig adonar-me que m'encantaven les pel·lícules i vaig començar en el cinema. Em vaig comprar una càmera i ja està. Crec que, per respondre a la teva segona pregunta, avui en dia és més fàcil que mai ser director de cinema. La tecnologia està a l'abast de tothom. El cost que comporta fer una pel·lícula no és prohibitiu, com ho era fa uns anys. Però potser, per altra banda, és molt més difícil aconseguir que la gent vegi la pel·lícula o que la valori o que li importi algú. Així que diria que és un moment interessant. No sé cap on anirà, però... Sí, no ho sé.
Richard Linklater, ha estat un plaer. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
So nice talking.
Ha estat un plaer.
D'aquí un minut i mig seran dos quarts de dues del migdia. El plaer de poder xerrar una estona amb Richard Linklater, gran director de cinema, i amb la possibilitat, no ha acabat de descartar-ho, no ha acabat de descartar-ho gens, de convertir la quarta possible pel·lícula d'Antes de l'Amanecer. No sé si havia vist el llum al Molló. Molló, no has vist Antes de l'Amanecer?
No, vostè perdoni, bon dia.
Tu l'has vist, Puig?
Antes de l'Amanecer.
Esteu dient?
Jo estic dormint Antes de l'Amanecer.
Però per favor.
Ah,
Ethan Hawke, no.
Ethan Hawke,
aquella,
sí.
Aquella parella que es troben en el tren...
Mm? Mira, me l'he trobat alguna vegada en alguna plataforma i no hi he acabat de clicar.
Es troben en el tren? Pren-me-la bé, aviam.
A veure, són dos joves...
Sí.
Noi i noia, que sí. Es troben sorpresivament en el tren, mm-hmm. i s'atreuen mútuament. Mm-hmm. I llavors decideixen baixar d'aquell tren junts, tot i que no havien de baixar, mm-hmm. i a veure què passa antes de l'amanecer. Mm-hmm. Llavors es produeix allà una certa tensió. És una història romàntica d'amor que llavors es reprodueix 10 anys després, 9 anys després, a la segona part, i 9 anys després en una tercera part.
Hi ha morts?
No, vius, però més grans.
No, no dic si hi ha morts a la pel·li.